Molt bona tarda i benvinguts a un nou programa de l'Hospitalet en Joc. Avui, 15 de desembre, justament avui, l'Hospitalet celebra els 100 anys de títol de ciutat, un segle en el qual l'esport ha estat part molt important del dia a dia de la ciutat. 100 anys d'alegries i tristeses, però amb la sensació que en matèria esportiva el millor encara està per arribar. O com a mínim, així ho desitgem nosaltres. Dit això, repassem els titulars d'aquest dilluns 15 de desembre. L'Hospi guanya el seu partit amb solvència i puja a la quarta posició. Bon partit de l'equip de Cristian Gómez, que sembla que a casa està mostrant un bon nivell i obtenint resultats còmodes. El Sandàs CB l'Hospitalet guanya amb contundència el seu partit per 96-71 en un nou recital ofensiu de l'equip d'Òscar Navarro. A la Muela, excel·lent victòria del Sandàs Electroclima Tecla Sala, que suma el tercer triomf de la temporada i agafa aire en la seva lluita per la salvació. Doble jornada de Club Tenis Taula a l'Hospitalet, amb derrota a casa contra el Pontevedra i triomf importantíssim a la pista de l'Alacant. L'equip d'Òscar Gallego surt de la zona de descens. I comencem, com sempre, per al Centre d'Esport Hospitalet, per l'Hospi, avui a més amb tertúlia, per analitzar la situació d'aquest Hospi, d'aquest Centre d'Esport Hospitalet. Saludem primer al habitual company, Ferran Alcocer. Què tal, Ferran?
Hola, bona tarda.
I avui tenim a dos socis, a Òscar Martínez i Juan Luis Escudero. Juan Luis, Òscar, Òscar, Juan Luis, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
No tenim avui el Joaquín Alquézar, ja sabeu que és un habitual també d'aquesta tertúlia, però entre la feina i sobretot la salut d'aquests últims dies, ja sabeu que ahir, per exemple, no va poder fer la retransmissió d'Hospi Ràdio per grip, doncs no pot estar amb nosaltres avui tampoc, i evidentment li saludem, li envio una forta abraçada al gran Joaquín Alquézar, que segur que ens veurà, com sempre ho fa, amb aquest programa. Nois, anem a parlar de l'Hospi una miqueta, no? Primer tot, també deixa parlar també i saludar l'Òscar Martínez, que últimament surt molt per la televisió de l'Hospitalet.
Sí,
Òscar,
no?
Espero que estiguis bé, espero que tot ja estigui encarrilat. Sí. I ens alegra molt tenir-te avui novament a la tertúlia del Centre d'Esport Hospitalet.
Sí, todo va bien, gracias a Dios, y bueno, poco a poco vamos mejorando.
Perfecto, doncs vinga, anem a repassar resultats, anem a repassar la classificació i analitzar el partit del Centre d'Esport Hospitalet. I comencem pels resultats, com sempre, amb la victòria del Vic 1-0 davant del Peralada, empat a 0 entre el Tona i el Sant Cristóbal, victòria visitant del Cornellà. A Camp de la Grama, també victòria visitant del Candidalet 2-5. Al Camp de l'Escala, victòria triomf del Manresa 2-0 contra la Muntanyesa, de l'Hospi 3-1 contra Cerdanyola del Vallès 2-0. Vilanova-Vilassar 0-1, va guanyar el Badalona a Camp d'Europa B. I per última, Lleida, que va guanyar 2-0 al Mollerussa. La classificació liderada una setmana més, Badalona 29 punts, segon Cornellà 28, tercer Manresa 27, quart Hospi 26, cinquè Escala 25. I fins aquí els equips en posicions de play-off. Amb 24 punts el Vilanova i la Geltrú, amb 20 el Peralada, 8è la Grama amb 19 punts, 18 per la Muntanyesa, 9è, segon proper rival de l'Hospi, amb 17 Sant Cristóbal i Unió Esportiva Tona, amb 16 Can Vidalet, 15 per la Unió Esportiva Vilassar, 13 l'Europa B, 11 tres equips el Cerdanyola, el Lleida Esportiu i el Vic, i últim classificat el Mollerussa amb 9 punts. I ja podem veure imatges d'aquest Hospi 3, Cerdanyola 1, que va començar amb aquest homenatge a un noi que se'ns ha fet gran, Vitali Pentelei, jugant amb la samarreta de l'Hospi, 100 partits. Mira que Juan Luis, Òscar, mira que sembla que ahir va debutar. Vitali, 100 partits ja del jugador.
Sí. Pues una alegría, la verdad, que nuestra cantera llega al primer equipo y encima se crea un jugador que es determinante en muchos partidos, ¿sabes?
Y titular indiscutible ahora mismo, o...
Casi.
I com dèiem, un jugador de la Pedrera, del planter de l'Hospi, per tant, encara doble satisfacció. Comencem ja a veure imatges del partit i comencem amb un clàssic ja també d'aquesta temporada, que és un gol amb el porter avançat. Jo ja no sé què hem de fer.
Bueno, un cop més ens va passar, bueno, el porter d'avançar, que no és culpa del porter, perquè segueix instruccions de l'entrenador, però ja a Can Vidalet van tenir dues errades importants i ara un cop més ens va passar. Sort que l'Hospi va poder remuntar el partit, però hem de millorar aquest any.
A més, amb aquest, i aquí sí que veig una miqueta de culpa de Liaga, em sap greu, sí. Però sí que és veritat que les altres vegades era després de pèrdua, no? Aquí sí que la pilota la tenia el Cerdanyola, i per tant, Liaga jo crec que està mal ubicat, en aquest cas, el jugador de l'Hospi. Ferran, en tot cas, la sensació era en tot moment que, tot i anar perdent, que l'Hospi estava fent xup-xup, no? Que s'apropava, que estava allà rondant sempre la porteria i que el gol arribaria. No se sabia quan, però semblava això, no? Que el gol arribaria.
Sí, jo crec que la circulació de la pilota va ser força bona i a més van saber trobar els passadissos centrals que permetien també que des de la banda, tant Flavio com Javi Serra, aconseguissin situacions on puguin centrar a més espai que altres partits. A més, l'actuació d'Ignasi Kerr, que per mi va ser el millor del partit, va ser determinant perquè estava tota l'estona lluitant contra els centrals i doncs, atraia molta atenció, fins i tot va provocar el gol, el penal, que desembocaria en l'empat que va fer Javi Serra de penal. I ja, home, no és el mateix encara la segona part amb 1-0 ja estàs més obligat a anar a l'atac que a poder contemporitzar una mica sabent que vas 1-1. Llavors jo crec que va ser una bona primera part de l'Ospi i si seguien amb aquesta línia era qüestió de temps que arribés al 2-1.
Un Javi Serra que no hi va tremolar el pols, eh? Podríem pensar, ai, va fallar l'altre dia, no? Però va agafar la pilota i el va llançar ell.
Eso es lo que me temía yo, ¿sabes? Yo estábamos allí en la grada y decía...
Yo recuerdo que también un poco.
Yo dije, ostras. Y después pensé, dos seguidos no falla. Dos seguidos no falla, ¿sabes? Y mira, lo transformó y una alegría para todos, está claro.
Sí, y supongo que también para él, ¿no? Que al final...
Y tanto, coge confianza.
I aquesta jugada, aquesta segona jugada del segon gol, que també, més enllà del gol d'Ignasi Kerr, és de tiralínies, eh? Amb sí, sí. Combinació de Vitali amb Javi Serra, centrada i rematada d'Ignasi Kerr de primeres. Un nou.
Per mi és determinant, o sigui, el punt qualitatiu de diferència que té ara l'Hòspit és l'Ignasi Kerr. A part de que és un jugador físicament molt potent, és un molt sòlid, fitxa els defenses, en Flavio per la banda fa bé, ara el Buba tindrà problemes per entrar-hi. Ja ho veurem, però encara que com està apercebut el Flavio, doncs podrà jugar el proper partit, però per mi la qualitat diferencial és l'Ignasi Kerr. O sigui, a veure si continua amb aquesta línia, perquè jo crec que ens donarà moltes alegries.
Ara ho parlarem després, perquè és veritat que, clar, ara hi ha tres jugadors de banda, com són Flavio, Javi Serra i Buba, de molt nivell, i ara mateix també et diria que jo no et trauria Ignasi Kerr del nou, per tant... Aquí, i està bé que hi hagi competència, veiem per ser el tercer gol de Carlos Martínez, que també va fer un molt bon partit, i a més ens alegra, no?, que tingui el premi del gol, perquè és un jugador també molt interessant per l'Ospi, i que va marcar el 3-1, i jo crec que, de fet, amb el 3-1 va ser segurament el pitjor moment de l'Ospi, va ser quan... Sí,
volvemos atrás.
Una altra vegada.
Sí.
Nos comen. Parece que relajemos y coge la pelota el Sardañola y se viene para atrás, y ahí estuvimos sufriendo un poquito los últimos minutos, pero bueno, sacamos el partido...
Sufriendo con un 3-1.
Sí, no, pero sufriendo. Sí, el resultado es el que era, o sea, teníamos un 3-1, pero te colocan un segundo, sí, sí. Y ahí ya empiezan las piernas a temblar. O sea, hay que pensar que aunque vayamos ganando, como dijo Cristian en su presentación, tenemos que ir a por el cuarto, a por el quinto, a por el sexto. Esa es la filosofía que tienen que tener. Que sí, que después de 80 minutos es difícil mantener un ritmo, eso también se entiende, ¿no? Y bueno, o sea, fue un partido que nos llevamos 3 puntos más y no hay que darle más vueltas a todo esto, ¿sabes? A la hora de ver el juego que se hizo, yo estoy súper contento con la primera parte, la segunda parte, también decimos el Ignasi Kerr, que ha dado un salto, pero... Hay que ir con pies de plomo. No vayamos a generar mucha presión al chaval, que ya sabemos cómo es nuestra casa, ¿sabes? Que el problema es este.
Sí, 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 ja coneixem. Mira, ja que parles d'Ignasi Kerr, evidentment va passar per roda de premsa el davanter de l'Ospi, perquè havia marcat, perquè a més era la seva primera, diguem-ne, posada en escena a l'estadi municipal. Anem a sentir què ens deia Ignasi Kerr després del partit i després del seu primer gol amb la samarreta de l'Ospi.
En tenia ganes. La setmana passada no el van donar vàlid i aquest ha entrat. Ja està, al final, jugar bé i els gols són una conseqüència de que ho estàs fent bé al camp, ja està. És el projecte, m'han insistit, realment era una cosa que en tenia moltes ganes, havia de fer un canvi una mica de vida, però mira, al final entre una cosa i l'altra, pues, es va donar i res, molt content d'estar aquí i amb moltes ganes de seguir.
Doncs les paraules d'Ignasi Kerr, Ferran, que... Tu i jo ja comentàvem durant el partit que més enllà de si marcava o no, que estava fent un senyor partit, que al final el gol és aquest extra, no? Aquest puntet extra de dir a sobre marca, no? Però la sensació era de gran jugador, de jugador que pot aportar moltíssim, i ho comentàvem durant el partit, no? I així va ser. Va ser un jugador, crec que determinant en el partit d'ahir.
Sí, a més jo crec que pel model de lloc que té l'Ospi, necessita un davanter centre que fixi els centrals i que permeti doncs, aquest joc interior que no es recaigui tota l'estona en els extrems encarant amb poc espai, perquè és que això bàsicament és el que va portar Ignasi Quer al partit i crec que és el més important i és una de les claus perquè van permetre que l'Ospi tingués aquesta circulació tan àgil de pilota, tan convincent, perquè és que Flavio, de nou, ha fet bons partits, ha fet bons gols importants.
Sí, sí, 100%.
Però és que es nota molt que és un extrem, que necessita veure el futbol de cara i que, a més, jo crec que la millor versió del jugador la veurem així, tot i que potser la millor versió l'hem vist de davanter centre. Però sí que crec que Ignasi Quer, si continua amb aquesta línia, com comentava, perquè clar, és el segon partit, és el primer gol, però jo crec que si segueix en aquesta línia, doncs el millor espai encara està per veure i si dona continuïtat, anirà millor l'equip i no sé, jo crec que sobretot és un partit per ser optimistes. Hi ha moltes raons per ser més optimistes que érem, fins i tot diria, abans d'Ignasi Quer.
No vol posar pressió a Ignasi Quer, però aquí estem analitzant la figura d'Ignasi Quer. Sí que és veritat que és molt important que marqués ahir, perquè al final, insistim, jo crec que ahir el partit d'Ignasi Quer era molt bo, però sí que és veritat que el gol, ja sabem com són els davanters, relaxa molt.
Sí.
El gol d'ahir també és molt important pel nano, sobretot.
De fet, ja havia ficat un gol a Peralada, sí, que era un gol vàlid, que li van anul·lat, no injustament, per un arbitratge nefast, no, per posar-lo.
Però
bueno, en veritat meu, o sigui, el punt feble durant aquestes temporades sempre ha estat la figura del davanter centre. Jo penso que l'últim gran davanter centre, Salinas, va ser l'últim gran home-gol.
La primera etapa de Dan Cabrera també va estar bé.
També, sí, però després va tenir la lesió, no va tenir continuïtat, i es va acabar. Llavors, bueno, a veure l'Ignasi, bueno, estem molt contents. Jo crec que és un jugador a part, és el perfil de davanter centre que li va bé, no? Però nosaltres no, es va bé un jugador que tingui mobilitat, que sigui fort, que fitxi els defenses, que sàpiga obrir el joc, o sigui que jo crec que tindrà continuïtat i és un gran fitxatge, sí.
I anem a parlar d'un altre davanter, que ahir doncs, ens alegra molt, moltíssim, que ahir tornés als terrenys de joc, com és Joel Lasso. Després d'un any lesionat, el 10 de l'Ospi va tornar al camp i també, evidentment, va passar per roda de premsa. Anem a sentir què ens deia Joel Lasso.
Bueno, molt content, molt feliç de tornar a trepitjar la gespa. Sí que és veritat que ara mateix estic bastant fora de ritme, és normal, després de més d'un any sense jugar, però molt motivat i content per poder tornar a jugar i a poc agafar aquest ritme que necessito i aportar a l'equip. Més que pitjor moment, el dolent d'aquesta lesió és que un dia trobes que estàs bé, un altre de cop i volta et torna a fer igual de mal que fa mesos. O sigui, ha sigut un constant d'anades i tornades, de pujades i baixades, però amb el suport de la família, dels companys, del cos tècnic de tothom, ho hem tirat endavant i poc a poc, doncs, a dia d'avui estem aquí.
Doncs Joel Lasso, que va tornar després d'un any, i jo crec que aquesta és la grandíssima notícia de l'Ospi, més enllà de la victòria, que ens alegra també, però al final, com a vegades se'ns oblida dir, no? El jugador també i els entrenadors són persones, i home, un home fora del seu lloc de feina durant tant de temps, doncs ens alegra moltíssim que Joel Lasso hi pogués jugar.
Pues sí, la verdad es que Joel no se ha dado mucho cuando estaba en condiciones. Yo, por ejemplo, he hablado algunas veces con él y el tema de la lesión ha sido... Llegaba a confesar que no sé si me voy a tener que retirar y tal, porque entraba, salía, entraba... Y ayer cuando saltó al terreno del juego fue una alegría para todos. Es decir, lo hemos recuperado, ahora poco a poco que haga su pretemporada.
Su pretemporada,
y oye, si está listo para final de temporada los últimos 8 o 9 partidos a pleno rendimiento, va a ser un salto también muy bueno para lo que es el equipo.
Clar, és que també he comentat en la roda de premsa, no? Que al final la seva lesió era com molta incertesa, no?
Sí. Llavors,
clar, al final quan tens una rotura dels encreuats, no? Que és una lesió clàssica,
sí.
La tens, saps que estaràs un any fora i ja està. Però aquí, com que no sabia què passava, no? I això és encara més agobiant, potser.
Sí, sí.
Sí, ara a veure, és una incògnita ara mateix, no? Perquè després de més d'un any, clar, s'ha de posar en forma. Jo crec que ens pot aportar encara algunes coses importants, però clar, el problema està que el rendiment, o sigui, l'exigència amb l'Ospi és molt alta,
sí.
i ha de, bueno, s'ha de posar en forma.
Sí, que, sí que sé que la primera pilota que toca, crec, o la segona, és un control així d'esquenes que fa una autopassada molt bona i es queda sol. Vull dir, aquella primera jugada ja fa pensar que, home, que no està malament aquesta incorporació de l'OSPI amb Joel Lasso. Esperem i desitgem que, evidentment, que estigui al seu màxim nivell i, com a mínim, si no és amb l'OSPI, doncs que pugui tornar a ser jugador de futbol, que és el que evidentment, desitgem per el Joel Lasso, que és un home important en l'etapa recent del centre d'Espol Hospitalet. Anem a votar pel millor jugador, que crec que hi haurà bastanta unanimitat, em fa la sensació, però abans, com sempre, anem a mirar primer la classificació de com tenim ara mateix aquesta classificació de millor jugador del centre d'esports l'Hospitalet. La classificació liderada per Antonio Pellegrín, que té ara mateix 6 punts, després tenim a Flavio Ribeiro amb 5, Adrià Liaga, que té 4, igual que Pau Ballesteros, amb 3, Sergio Castillo, Adri García, Ramon Marimón, i amb 2 i 1, doncs, altres jugadors d'aquest centre d'esports l'Hospitalet. Classificació de millor jugador de l'OSPI. Com sempre, anem a cedir el vot de Televisió de l'Hospitalet als nostres avui convidats, Òscar, Juan Luis, sí. Millor jugador del centre d'esports l'Hospitalet. Bueno. Ja, suposo que ja he vist una mica a l'Instagram de Riberencs, per tant, clar, ja m'ho imagino, però...
Exacte. Bueno, nosaltres ja sabeu que sempre fem una votació popular, sí, entre tots els membres de la penya, i la veritat és que per majoria absoluta va sortir l'Ignasi Kerr.
Doncs Ignasi Kerr, que té el vot de Televisió de l'Hospitalet, ens falta, la veritat, que reconec que se m'ha oblidat parlar amb el Joaquín Alqueta per saber el vot d'Espi Ràdio. Li he enviat un missatge, però encara m'ha contestat. Per tant, doncs, el vot de Joaquín Alqueta ja el veureu. I falta també el vot del públic, que, com sempre, doncs, podreu contestar a través de les enquestes de les nostres xarxes socials per saber qui és el millor jugador de l'Hospi d'aquesta jornada, tot i que, evidentment, insistim que Ignasi Kerr va fer molts mèrits per guanyar aquest premi. Proper rival... Muntanyesa. Ferran, Muntanyesa, què hem d'esperar de la Muntanyesa? Què ens ha de preocupar de la Muntanyesa?
Doncs la Muntanyesa és novè en la classificació amb 18 punts. 3 de les seves 4 victòries en Lliga han arribat en les últimes 4 jornades, o sigui, han tingut un bon rendiment en les últimes jornades. El problema per ells, òbviament, és que en l'última jornada van perdre contra el Manresa 2-0. Llavors, en aquesta dinàmica... Bueno, no ens hem de fiar tant d'un partit perquè és que portaven una bona dinàmica. Llavors, l'OSPI no s'hauria de confiar massa perquè estava en un bon moment. Sí que s'ha de destacar també que a casa ha jugat 7 partits. I aquests 7 partits han estat 2 victòries, 4 empats i només una derrota. O sigui, és un repte majúscul, sobretot pel fet d'haver de jugar allà. Llavors, això ho ha de tenir molt en compte l'OSPI perquè és que ha demostrat durant tota la temporada al Cerdanyola que la seva casa és un fortín.
Rival complicat, camp complicat, tot i que tradicionalment l'OSPI sí. No ha fet mals resultats a Nou Barris.
Home, la veritat que és un camp petit, de dimensions molt reduïdes, on l'afició apreta molt. Nosaltres sí. Amb la Muntanyesa tenim molt bona relació.
La Bombonera.
És la petit, el
mur. La Bombonera realment.
El mur sí. Groc aquest que li diuen, sí, la veritat que apreten molt. I és un camp que has de suar a sang. Bueno, de fet, la temporada passada van aconseguir guanyar ja gairebé al final. I, bueno, o sigui, l'OSPI s'ha de posar les piles perquè, bueno, ja sabem el que es va passar el dia del Peralada, que també van ser molt superiors, però no acaben de treure bons resultats fora de casa, no? Jo amb l'OSPI, a mi el que em sembla que és com el típic, ara, jo que tinc les meves filles, és com l'alumne que ara arriba la primera avaluació, bueno, ha aprovat, però podria haver fet molt millor. És la llestima, això, no? Si només, clar, tenim 4 derrotes, que pesen molt.
Massa derrotes.
Massa derrotes, que dius, hòstia, només que haguessin guanyat 2 partits més, per exemple, els 2 de casa que van perdre, ara serien líders destacats, no? La qual cosa, bueno, ara necessitem la continuïtat, sobretot perquè després tenim el Badalona...
I el Cornellà.
I el Cornellà, que seran els dies D de l'OSPI, no? Allà pressionarem tots, l'afició estarà amb ells, però clar, necessitem tenir aquesta continuïtat de poder guanyar la Muntanyesa per ja després a Badalona i Cornellà, que segurament seran els 3, juntament amb el Manresa, segurament seran els 4 que jugaran segurament la primera o segona plaça.
Bueno, jo la Monta... No? Yo tengo el enemigo en casa, porque mi mujer es de allí.
¿De Nou Barris, tu mujer?
De la Prospe, de la Prosperidad.
Entonces, no, es solo
es del OSPI, es socia del OSPI desde que
lo
está
sé,
conmigo.
Lo sé.
Desde que está conmigo, porque la hice socia.
Así me gusta. Pero acuerdo bueno, prematrimonial.
Ahí está, ¿sabes? Pero bueno, cada vez que vamos, pues bueno, nosotros tenemos muy buen rollo con la gente de la Muntanyesa. Almorzamos siempre en el bar de la Peña. siempre hay una hermandad, como aquel que dice. Y bueno, a ver, es un campo, como ha dicho Juan Luis, muy ratonero, y es lo que nos está pecando este año. Estamos pecando en eso, en campos pequeñitos,
sí, sí, sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Y eso es lo que hay que trabajar también, a cambiar el modelo de juego para esos campos, al fin y al cabo.
Y sin Flavio, sin Adri García y sin Cristian Gómez. Els tres que van veure ahir la cinquena groga...
A mi em va sobtar perquè, bueno, algú...
A veure, jo...
Va forçar una mica... No s'enganyem, va forçar...
Casualitats...
Bueno, que aquelles casualitats... Perquè, clar, home, està bé...
Home, la de Cristian Gómez era molt evident, no?
Sí.
Clar, i la de Flavio també posem entre cometes, no? Clar, és veritat que perquè, clar, ens juguem la vida al camp del Badalona...
No, en casa, com ni el Badalona.
Bueno, exacte, sí, perquè juguem la vida... Clar, i per això van bé que estiguin lliures de targetes, però clar, és veritat que ara tindrem el problema de que juguem amb el Gimnàstic i amb el Buba, no? A veure si poden...
Clar, el tema amb això de forçar grogues... Presumptament.
Presumptament.
O no.
Sí, sí, bueno.
Presumptament, no sabem res. Sí que és cert que al final sempre és una mica... moneda a l'aire, no? Perquè al final, clar, al final tu no jugues sense Flavio, sense Adi García, sense Cristian Gómez, buscant arribar nets a Badalona, però clar, el camp de la Muntanyesa no és fàcil, precisament. Llavors, clar, al final et presentes allà amb baixes sensibles. Sí que és veritat que el que dèiem abans, no? Com ara la gent de banda, entre Buba, Javi Serra i Flavio, doncs sembla que no hi ha problemes, sempre hi haurà dos disponibles, doncs mira. Però clar, a mi em fa una mica de por, la veritat, aquest partit de Muntanyesa. Em fa molta por, perquè a més, i ho feia en broma a la sala de premsa, els que tenim un màster d'OSPI, com podeu ser vosaltres dos, sabem que és el típic partit que l'OSPI pot perdre, i després sí, guanyar el Badalona i Cornellà, però aquest partit el perds.
Sí, sí. O sea, yo ya te digo, mi mujer está deseando... No, hombre.
No
lo desea, ¿no? Pero ella dice, ostras, que viene la monta. Y le digo, ya. Y dice, 1-0. Y yo, ¿cómo 1-0?
0-1.
Eso. No. Es que es ratonero, ¿eh? Sí, es lo que sí, te decimos. Sí. Se sufre mucho en ese campo, pero mucho. No nosotros. Si nos fijamos en los últimos partidos de la monta, ganan o empatan en casa. De 1-0, 1-1. O sea, sí, sí. Han sido así. Y han ido gente ya potente allí. O sea, que nos esperamos que hacemos un buen partido o nos comen la tostada esta gente, ¿eh? Porque aprietan mucho desde la grada, es una pasada. O sea,
los que
llevamos años yendo ahí, desde que han subido una tercera, que ya están consolidados en esta categoría, llegas allí y parece eso que...
Sí que ser, també, ¿eh? per posar una mica en context, al final la Muntanyesa actual és d'Axel Bizuete,
sí.
Que no és el mateix que la Muntanyesa de Raúl Page.
No, està clar, també.
Segurament Axel Bizuete és una persona i a Raúl Page ens l'estimem molt, que és de l'Hospitalet, sí. però i a Axel Bizuete també l'estimem, que és el jugador de l'Hospi, Axel Bizuete. Està. Però vull dir, Axel Bizuete potser és una mica més de futbol, de toc, més atractiu, no serà un equip tan guerrillero, potser, aquesta Muntanyesa, que el d'anys enrere. Té a Òscar Sierra, que això és interminable, Òscar Sierra sempre hi és, però jo crec que és un equip una mica més... menys guerrillero, potser, que altres temporades, aquesta Muntanyesa.
Lo veremos el domingo.
Lo veremos el domingo. Diumenge a les 12. Muntanyesa, OSPI. ¿Vale? Diumenge 21 de desembre.
Sí.
Avui és l'últim programa de la Can Joca abans de les vacances de Nadal i, per tant, doncs hem de fer una mica de resum d'aquest centre d'esport Hospitalet, d'aquests primers mesos de competició. El Juan Luis ha fet una mica de pinzellada abans, però bé, us vull preguntar als tres. Estem ja als primers 4 mesos de competició, aproximadament, 3 i mig. Ferran, quines sensacions t'han transmès l'OSPI? Com avaluaries aquests primers 3 mesos i mig de competició i, sobretot, què esperes de l'OSPI a 2026?
Jo diria que ha estat una mica irregular, perquè va començar guanyant molt in extremis, però guanyant. Després va perdre contra el Vilanova i a partir d'allà ja era una miqueta més estrany. De sobte li marca 6 gols a l'Europa B i aquí i després la setmana següent va fer 0-3 fora de casa. És irregular, però jo crec que al llarg de la temporada s'han vist bones notícies, perquè, per exemple, Flavio l'any passat no estava.
Sí, sí.
I ara, Ignasi Kerr, més responsabilitat, sí, sí. Més púrpura. Però... No sé, jo crec que, tot i que ha estat una mica irregular, està en una bona posició a la classificació i té arguments per consolidar el seu model de joc, que jo crec que això no ha estat massa discutit, que com vol jugar Cristian Gómez, i jo crec que ja té les eines. Ara falta no provar-les, perquè les ha provat i de moment no està malament, sinó consolidar-les. Veurem de cara a l'any que ve si li dona continuïtat a això, i jo crec que si li dona continuïtat sí que aconseguirà, per lo menys, el play-off.
Play-off, ets prudent, perquè no per sé menys. Si Juan Luis és... Ui, ja no t'ha dit que no amb el cap. Ha estat tirar el cap i ja veieu Juan Luis. No,
hem de recordar que el nostre objectiu és quedar primers, sí. No jugar al play-off. Ja
s'ha dit des del minut 1,
des del minut 1
per part de tothom.
Clar, per això, jo en la línia que deia abans, o sigui, sabeu allò de que l'Hospit necessita millora. O sigui, ara de moment, és el que ha dit el Ferrar, molt irregular, però encara, jo crec que al mercat d'hivern encara necessitarien algun reforç més, no?, per poder competir. Jo sobretot trobo a faltar un organitzador, no?, dintre del lloc. O sigui, tenim una defensa, bueno, força sòlida, encara que, bueno, de vegades es discuteix que el paper de o sigui, el Ramon Marimón jo penso que hauria de jugar més, sobretot quan són camps d'aquests que has de fitxar els defenses, ser més físics, jo crec que que ens falta una mica així, a la davantera ho tenim ben cobert, jo crec que sí, que podem fer, però ens faltaria aquesta figura d'un organitzador que sàpiga treure la pilota, no?, que sàpiga jugar, que sàpiga repartir el joc. Jo ja t'ho dic, esperen a veure si tenim alguna sorpresa, no?, al mercat d'hivern, però necessitem això, necessitem millorar, perquè, torno a dir, el nostre objectiu, no ens enganyem, no? Si jugar als play-offs seria un fracàs. Ja saben que els play-offs és una loteria, al L'Hospit mai se li ha donat bé, jugar 3 partits és... Jo no vull tornar a passar el mal tràngol que vam passar allà a Madrid, amb el Moscardó, la veritat que no vull tornar a patir, no? I llavors l'objectiu ha de ser quedar primer, i per quedar primer has de millorar, tenir una continuïtat. Discuteix una mica el sistema del Cristian Gómez, jo no el discuteix, a mi m'agrada aquest sistema, però l'ha d'adaptar depèn de determinats camps. O sigui, jo, per exemple, la setmana passada parlava amb un soci del Peralada que deia, hòstia, vosaltres que bé que jugueu, no? El tiqui-taca, o sigui, que bé que juga.
Diu, sí, però va guanyar 2-0.
Però és que en aquest camp feu fica. O sigui, de vegades hauries d'adaptar al sistema, no?, amb aquest tipus de camps, no?, que jo, sí. Ens passarà Can Vidalet, Montañesa, Peralada, i ja ho sé, us plantejar una mica, no?, o sigui, un canvi de sistema en aquest camp. Però, bueno, anem a veure si... En aquest, jo penso que la línia decisiva serà això, si guanyem a la Montañesa i després aquests dos partits, això que tenim Badalona i Cornellà, que això marcarà la nota final, això sí que es pot propulsar o enfonsar, exacte.
Òscar, bueno, primers 3 mesos d'Hospi.
Jo soy de opinar que tenemos que quedar primero sí o sí, si no es un fracaso también, porque desde el primer momento se nos dijo que íbamos a quedar primeros, se ha hecho un equipo sobre categoría, con 16 fichajes, que están la gran mayoría por encima de categoría, y todo lo que sea segundo para mí es un fracaso. O sea, porque el proyecto es subir este año sí o sí, el año que viene ya veremos, jugar playoff, estaré encantado en segunda ref, pero este año en esta categoría tenemos que quedar primeros. Es que no hay más, o sea...
Lo que pasa, y entendiendo lo que decís, ¿no?, es que al final también es verdad que el Badalona seguramente el mateix discurs. I sí, només un pot quedar primer, és a dir, al final també el Badalona ha fet una inversió, també té un pla de plantilla per quedar primer, i al final o Hospi o Badalona, entre cometes, perquè evidentment pot ser Cornellà, pot ser Manresa, però aquests dos són els que segurament tenen més clar que volen ser primers, i només un pot ser primer. Llavors, jo entenc que digueu que no s'ha de fer play-off, però bueno...
No, o sea, yo te digo lo que es para mí, o sea, para mí es
si un... Si fas play-off i puges...
És un fracaso, ¿no?, porque sinceramente se nos dijo que s'avecía una inversión potente cuando el club está como está, que estamos en bancarrota, o sea, con esta inversión, ya lo veremos mañana, lo que ha subido el presupuesto del año pasado a este, entonces generamos más deuda. Entonces, para mí, si no subimos este año, como primero directo, es un fracaso. Respectivamente, lo del juego del equipo estos 3 meses, a mí me parece bien, se podría mejorar muchas cosas, muchas, que Cristian no dudamos de él, porque nunca lo vamos a dudar. Muchos decían que nos iban a comer los turrones, y míralo, ahí está, que una semana y se va a comer los turrones en el Hospit.
Esperemos.
Seguro que se los va a comer, está claro. Pero coincido con Juan Luis, tendría que cambiar en campos que son difíciles, tendría que cambiar un poco el sistema. Para mí, Casti y Pellegrini no pueden jugar juntos, no. O sea, dos jugadores centrales que sacan mucho el juego y no tener un rompedor como Marimón, no lo, es que no lo veo. No lo veo. O sea, para mí Marimón es imprescindible como titular. Después, si lo sacas, si se cansa, pues lo sacas. Pero desde el principio tiene que salir. Es un tío que, aparte de actitud, o sea, es rompedor. Es el mamado del año pasado, ¿sabes? Necesitamos un tío así. Si te viene una contra y no hay nadie que meta ahí el cuerpo, el pie, ¿qué pasa? Porque yo, al día de hoy, confío en Casti y en Pele, pero los veo como jugadores centrales que sacan mucho el balón, pero no son contundentes a la hora de meter el cuerpo, ¿sabes? Y eso es lo que falla. Por eso tenemos tantos goles también. Porque he visto la clasificación y tenemos, no sé, ni, creo que eran 20 y pico, 23 o 24 los que tenemos.
Sí, tenim 20, no, 23 a favor, 15 en contra.
15 en contra. Sí. Un más 8, ¿no? ¿Era?
Sí, sí, sí. Más 8.
Però más 8 que, clar, són 6 que van ficar a l'Europa B, una mica enganyós.
Sí, bueno, però...
Sí, bueno,
sí, però, sí, però bueno...
El tema de delantera yo no la tocaría. O sea, tanto los extremos están perfectos, todo va bien. Y es lo que decía, alguien, falta una ficha ahí en el centro del campo. ¿Sabes? Que haga el rol del Álvaro Rivero. Ribeiro, ¿no?
Rivero,
¿era?
Rivero.
Rivero. ¿Sabes? Un tocador así, que, pero bueno, confiamos que en el mercado de invierno hagan un pequeño refuerzo y si no, pues con lo que tenemos para adelante. O sea, no nos quedará otra.
Es una plantilla que yo creo que está absolutamente capacitada. Para,
sí, 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 está clarísimo.
Para quedar primero.
No,
por eso. Y estic una mica el que deia tu abans, que al final crec que l'Hospi amb dos detalls ara mateix hauria de ser líder.
Correcte.
Però hem tingut quatre derrotes, que són moltes, hem tingut partits una mica tontos, i al final, mira, no, l'Hospi no és líder, però sí que crec que l'Hospi, home, la capacitat de ser líder té. Jo crec que hi haurà algun reforç més, però si no hi ha, sí que és veritat que la plantilla jo crec que és de garanties.
Mira, si hubiéramos ganado los dos partidos,
sí,
con los recién ascendidos,
sí, sí.
Solamente eso...
O el partit de l'Escala, que t'empaten en el 98, al final hi ha molts... Molts punts que han volat.
Ahí está, ¿sabes? Pero bueno, oye, en lo que estamos a 3 puntos del líder, no estamos tan mal.
No estamos tan mal.
Ahora...
No estamos tan mal. Esta es la idea.
Ahora, dentro de dos semanas... No, más.
No estamos tan mal, pero sí que es verdad que, claro, como hemos de jugar contra ells y tal, a mí me fa molta por.
Bueno,
aquests 3 jornadas, el que dèiem abans, et poden fer volar o et poden enfonsar. Porque como surti malament...
El 4 de enero estará ahí el jugador número 12 para empujar a los jugadores... en nuestra casa, y el Badalona se va a ir escaldado.
Pillé el cadiu, que después la gent ho mira de Badalona y encara...
Bueno, somos gente...
Sí, home, sí, sí.
Somos iguales,
¿sabes? En qualsevol cas, primer, Montañesa, insistim, diumenge 21, a 12, Montañesa-Hospi, que és el primer partit de l'Hospi, després de Nadal, doncs ja veurem si som capaços també de guanyar el Badalona. Òscar, Juan Luis, alguna cosa més?
Bueno, resalta... Bueno, el que hem dit una mica, hem de sortir d'aquest pou. De sortir a l'Hospi per ciutat, per entitat, hem de pujar. A part, a mi personalment ja, bueno, demà tenim l'assemblea, no?
Sí.
Que esperem els comptes, que ha dit l'Òscar, però a mi veritablement fa por, perquè, clar, han entrat inversionistes, amb molta il·lusió, amb un projecte de 10 anys, però ja sabem que la pilota, si no entra i no acabes pujant, aquests es poden cansar o no es poden cansar d'aquest projecte. Llavors, hem de tenir aquesta continuïtat, i anar pujant i sortir de la tercera, perquè jo crec que ja, quan arribem ja a la segona i a la primera, ja serà una altra història. Però bueno, mira, la carta dels Reis, jo ja faig la carta dels Reis.
Jo encantadíssim, però bé.
Jo crec que saliendo de tercera, la gran mayoría de socios estamos ya contentos.
I tanto.
¿Sabes? O sea, porque ya después de tantos años, ahí nos hemos quedado atrapados, hay que cortar la cuerda del ancla y subir para arriba, porque esto... No hi ha més. És que no hi ha més.
Òscar, Juan Luis, moltes gràcies, com sempre.
Ferran,
gràcies també a tu.
Gràcies.
I tanquem la tertúlia, tanquem el futbol, l'Hospi, però de seguida tornem amb el bàsquet. No marxeu. Obrim el món del bàsquet amb doble victòria a la tercera FEB. Enric Bonet, bona tarda. Va faltar el Joventut Hospitalet, però tercera FEB sí que doble victòria.
Ja tocava, eh? Ja tocava.
Ja tocava. Recordem que l'última vegada que va haver-hi doble victòria, la següent setmana va haver-hi doble derrota, ha passat dues vegades, que no passi més. Anem a repassar. Primer, el grup CA, el del Sevil Hospitalet, que va jugar a casa amb aquests resultats.
Comencem per la victòria del Castelldefels a la segona pròrroga contra el Boet Mataró, 97-104. Victòria també del Tarragona, 72-59 contra el Valls, de l'Hospi contra el Barbastro, també de l'Alfindent davant del Calvià, el Mollerussa, que va superar el Roser a domicili. També fora de casa va guanyar l'Igualada, a camp del Sarreal. I per últim, el Sant Cugat va superar el Ciutat d'Inca per 101-98. La classificació liderada pel Pujol Mollerussa, 10 victòries i una derrota. Segon lloc empatat l'Hospi al Tarragona amb 9-2. 8 victòries i 3 derrotes per Castelldefels i Igualada, els perseguidors. Sant Cugat té 5 victòries i 6 derrotes, mateix registre que Calvià. Amb 4-7 trobem 3 equips, Roser, Sarreal i Boet Mataró, amb 4-6 el Club Bàsquet Valls. 3-8 pel Balbastro, 2 victòries i 9 derrotes al Findent. A últim classificat, 1 victòria i 9 derrotes al Ciutat d'Inca. I ja podem veure imatges d'aquest partit de l'Hospi contra el Barbastro, 96-71, quan l'Hospi està en aquells moments de frenesí ofensiu. Enric, és imparable.
Quan s'inspira, eh? I no va començar gens malament, l'equip visitant, perquè el tancar el primer parcial, empat a 22, no ens va desagradar en absolut l'equip de Barbastro. De fet, fins al minut 15 van tenir opcions, 32-25 era el marcador que reflectia el marcador. I a partir d'aquell moment és quan el Sandal Hospitalet comença a activar-se. 22-9, parcial al segon període, i aquí s'acaba la pel·lícula. A la zona va ser on es va fregar la lluita en aquest partit de dissabte. 46 punts del CB Hospitalet, 36 pel Letra Corporea Barbastro, un equip que, malgrat tot, no va tenir prou artilleria. Aquí teniu un dels jugadors destacats de l'equip visitant, com és Jonathan Miranda. Va quedar-se només amb 3 punts, quan resulta que la setmana passada se n'havia anat fins als 15 punts, 5 rebots i 20 de valoració davant el bàsquet Castelldefels. El Xavier Rosàs, un altre dels jugadors que venia de fer un bon partit, 14 punts, 6 rebots davant el conjunt del Baix Llobregat, es va quedar amb només 9 punts i 5 rebots. I el Thiago Sartor va ser una altra de les amenaces, que venia de notar 15 punts davant el Castelldefels, es va quedar amb només 12, i l'única diferència va ser que el número 16, el José Antonio Malo, aquest sempre rendeix, se'n va anar fins als 16 punts amb 8 rebots i 3 assistències. Però, evidentment, el conjunt aragonès va patir molt, Cara Cistella, 46% en el tir de 2, 27% en el triple. Amb això no va poder imposar-se davant d'un Sandal Hospitalet que, quan agafa aquestes dinàmiques, és un equip molt complicat de dominar. Un dels destacats va ser aquest, Derek Kramer. Necessitava un partit com aquest al nord-americà, va acabar amb 11 punts i 7 rebots. Evidentment, això li servirà per seguir creixent. El Víctor Castellón, no cal ni dir-ho, una setmana més va destacar amb 11 punts, 5-6 en el tir de 2, sumant, a més, 6 assistències. En assistències, però, el que va destacar més va ser el capità, el Xavi Guia, que en va acabar repartint 7, sumant, a més, 5 rebots. Un altre dels destacats, l'Arnau Tarrida, la lesió ja comença a ser història, va acabar amb 14 punts al 7 del Sandal Hospitalet, aquí el tenim en imatge. El David Font, una setmana més, va entonar-se, aquí el teniu, en el triple, 4-8 per acabar amb 18 punts. El Nil Baqués, un home molt regular, 7 punts, 7 rebots, va acabar sumant l'11 del CB Hospitalet. I, com sempre, evidentment, el Gerard Sevillano, que va acabar amb 15 punts, 5 rebots, una setmana més, doncs, destacant el de Badalona. Molt bé en el tir de 2 l'equip de l'Òscar Navarro, 65%, ni més ni menys, d'efectivitat, amb un 39% en el triple, 11 de 15 en el tir lliure, no està malament del tot. En la lluita sota els cèrcols, domini total, 47 rebots pel CB Hospitalet per només 33 del conjunt aragonès. I per mi la dada més important, i no estic parlant dels 134 crèdits de valoració, sinó que estic parlant de les 28 assistències que van donar entre tots els jugadors del CB Hospitalet. Això demostra molt clarament la química, la bona química que hi ha entre els jugadors quan estem ja al mes de desembre, comencen ja arribar als moments decisius de la temporada i estan jugant com un autèntic bloc, com un autèntic equip, els jugadors de l'Òscar Navarro. Molt important aquesta dada, una victòria de 25 punts de diferència i, com deia ara, molt bon partit dels Derek Kramer, dels Nil Baqués, també del Xavi Isern, aquí vèiem. Va ser l'únic jugador que no va sumar 10 o més en quant a valoració, però com sempre diem, el Xavi Isern és d'aquells jugadors que es buiden en defensa, que van molta feina fosca, però tanmateix imprescindible per aquesta victòria 9-6-7-1.
Aquesta data és la que a mi més em sorprèn, la d'aquest. Tots els jugadors, excepte Xavi Isern, tots van sumar 10 o més de valoració, i el Cànovas, el júnior, perquè només va jugar 2 minutets, però a mi aquesta dada em sembla brutal. Demostra que l'Hospi té recursos infinits amb aquesta plantilla d'enguany.
I el Barbastro, repeteixo, pels que veu veure el partit, fins al minut 15 va donar molt la cara, va plantejar guerra, i és un bon fogueig perquè el diumenge, davant el bàsquet Castelldefels, tindrem feina.
Estem més a prop avui, ara que hi penso. Està aquí l'arbre de Nadal, estem una mica més a
prop. Ens han comprimit.
No passa res, estem bé, junts. Cap problema.
Cap problema, som com els Blues Brothers.
Anem a sentir les declaracions del Club Bàsquet L'Hospitalet, de l'Òscar Navarro i del Gerard Saviano. Tot just va acabar el partit.
Que durant la setmana la cosa, pues, estem treballant bé, els nanos hi van, sempre un pas més, sempre un més, més, i jo crec que això ens donarà. Ara, pues, això, com avui, que sembla que no, i avui dèiem, qui ha acabat? Mira, pues, ostres, Font, l'altre, és que és molt difícil parar-nos. Si estem a aquest nivell de compartir la pilota, de ser generosos. A més, tenint en compte que hem jugat davant d'un equip molt incòmode, que juga molt bé a bàsquet, que el Kickels fa un bàsquet molt atractiu i que ens ha costat molt preparar el partit.
Jo crec que s'ha demostrat que estem amb molt bona dinàmica, que som un equip molt diferent a fa mesos, i hem sigut capaços de pujar una mica el llistó i portar el partit cap al nostre cantó, per la qual doncs, mira, una victòria també molt important i que ens ajuda a confirmar el bon moment que portem i que així sigui.
Millor jugador del Sandà CB L'Hospitalet, Enric.
15 punts, 5 rebots, 3 assistències, 2 recuperacions, 21 de valoració. És ben bo, el Gerard Sevillano.
Fa prou bé.
Jo vull ser com ell quan sigui gran.
Ho fa prou bé. Això va del bàsquet, se li dona bé a don Gerard Sevillano. Anem a repassar l'altre equip de la ciutat a tercera FEB i amb victòria també. Primer, com sempre, repassem els resultats i classificació del grup CB de la tercera FEB. Amb la victòria de l'Es Castell, de Raül Jodra, 70-83 davant de l'Esparreguera. Victòria del Prat, proper rival del Tecla Sala contra Granollers, 100-80. El quart de Huerva va superar el Club Bàsquet Quark. També victòria com el visitant del Vic davant del Cornellà, del Tecla Sala davant la Muela, 60-63. El Navàs va superar el Cese, 87-83. I per últim, l'Andrats va caure a casa contra el Mollet. La classificació liderada pel Club Bàsquet Prat, 9 victòries i una derrota. Amb 8-3 trobem 3 equips, Vic, Navàs i Mollet, amb 8-2, l'Es Castell, és el mateix 5è classificat, 6 victòries i 5 derrotes pel Granollers i quarte de Huerva, 6-4 pel Cese, amb 5-6 l'Esparreguera, 4-6 pel Club Bàsquet Cornellà, el Sandà Toclima Bàsquet Club Tecla Sala, fora del descens, 3 victòries i 8 derrotes, 2-9 per la Muela, 1-10 pels dos últims classificats, quart i Andrats. Imatges d'aquesta victòria importantíssima del conjunt de Cristian Gómez, que d'aquesta forma doncs, torna a guanyar fora de casa a un rival directe, 60-63 davant la Muela.
Ens demanàveu una victòria del Tecla Sala, d'aquestes que es lluiten i que li donin impuls a la taula classificatòria. Tu mateix, Andrés, no sé si era la setmana passada o l'anterior, deies és que l'equip de Cristian Gómez volem explicar una victòria d'aquestes que no se li escapi, que l'acabi sumant. Doncs mireu, a foc lent va anar el dissabte sumant graó a graó la victòria, perquè només va perdre el primer quart de 6 i a partir d'aquell moment van eixugant mica en mica el dèficit, guanyant de 5 en el segon quart, guanyant de 3 en el tercer període i guanyant d'1 fins a acabar guanyant de 3 el partit a la Muela. Un partit que el va decidir l'equip del Cristian Gómez de la zona, on va sumar 44 punts amb una gran aportació de la banqueta, ja que dels 63 punts, 30, pràcticament la meitat, els van sumar els jugadors de la segona unitat, i que van poder imposar-se a un equip que aquí tenim el seu líder, el 93, el Georgios Georgiou. Va ser l'únic realment capaç de plantar cara al Sandà Electroclima Tecla Sala, sumant 31 punts, malgrat fallar 6 dels 7 triples que va intentar, sumant 12 de 14 en el tir lliure i capturant 8 rebots, 35 de valoració pel 93 de Fribalga Lamuela. Però el Tecla Sala va jugar com una roca, com un equip. Fixeu-vos en la dada, només un jugador, Roger Dalet, va sumar 10 punts, perquè tots els altres no van sumar més que 9 punts com a màxim. Rubén Fernández és el que va sumar 9 punts. Tots els altres, 4, 3, 6... Per tant, tot repartit, tot coral per part del Bàsquet Club Tecla Sala. En el tema rebotejador, doncs, 3 quarts del mateix, 44 rebots, 2 més que no pas el Fribalga Lamuela, i tots amb 5 rebots com a màxim, llevat del Pau González, que en va capturar 7. Torno a repetir que em deixa al·lucinat que un base capturi tants rebots. Això demostra clarament l'actitud que arriba a tenir. I també molt important el tema de les faltes rebudes. 5 en va acabar sumant el Rubén Fernández en un partit en el qual era molt important anar a la línia del tir lliure i estar encertat. Tot i amb això, en va fallar 5. Ja el Tecla Sala, dels 12 que va intentar, va jugar una mica amb foc. Al final, doncs, aquesta victòria tan important que li ha de donar ales perquè el cap de setmana vinent juguen un partit absolutament a cara de perro, com diuen en castellà, perquè rebran la visita del Club Bàsquet Prat, que és el líder, i evidentment haver ensopegat aquest cap de setmana a Aragó hauria estat letal pels interessos de l'equip del Cristian Gómez. Tercera victòria de la temporada i el més important, que necessitàvem una victòria així i ja la tenim al sac.
Millor jugador del Tecla Sala en el partit contra Lamuela?
Doncs aviam, hi ha dos jugadors empatats amb 12 crèdits de valoració, el que passa que em decideixo pel Roger Dalet, perquè a part dels 10 punts i 5 rebots, té un més 4 en el més menys global. És una llàstima perquè el Rubén Fernández també té 12 de valoració, però només té un més 3 en aquesta estadística. O sigui que al final Roger Dalet s'emporta el gat a l'aigua.
Molt igualat aquest MVP, però, com dèiem, allò més important, la victòria del Tecla Sala en aquest partit davant la Muela, importantíssima per tal de mantenir-se dins la lluita per la salvació. Anem a veure com tenim la classificació del millor jugador de la tercera FEB amb aquesta classificació combinada amb Marc Puntanals del Tecla, 6 punts, Gerard Sevillano, amb aquest vot d'avui de l'Enric Bonet, amb T5, 4 punts per Edu Martín, també del Tecla, i després ja en 3 trobem Ángel Alexandre i Xavi Zer, Anil Baquesi, Pol Barbetxo, Màxim Esteban, David Font, Raúl Palomares, diferents jugadors ja en 2 punts. La classificació del millor jugador de la tercera FEB dels equips hospitalencs. Propers rivals, Enric, tenim novament jornada complicada. Comencem pel que avançaves fa uns instants, el partit del Tecla que rebrà el CB Prat.
Doncs això serà diumenge a les 6 de la tarda. El Prat ara mateix és el líder amb 9 victòries en 10 jornades i és la millor defensa del grup CB, Només encaixa 67 punts per partit. Ara mateix porta 7 victòries seguides, si no m'equivoco. Un equip que comptarà amb uns perillosos Adrià Codinacs, 12 punts i 6 rebots per partit, un home que té un 44% d'encert des del 6,75 i que, a més, dona 3 assistències per partit. Ignacio Llobet, un jugador que ha estat a l'Aleport, també superant el 62% en el tir de 2 i capturant 6 rebots en cada partit. José Ignacio Nogués, un altre dels que ha estat en diversos equips a l'Aleport, un home que aporta punts a la zona, que reboteja, que assisteix. I és que és això, anotar, rebotejar i assistir. Exactament això és el que fan el Quim Salvans, el Marc Cese, també el Jaume Soler, ex del CB l'Hospitalet. Partit realment complicat el que se li planteja al Tecla Sala. El CB l'Hospitalet, per la seva banda, que anirà a la pista del Bàsquet Castelldefels, és el quart classificat ara mateix. Un pèl millor ofensivament, però li farà falta a l'equip del Baix Llobregat perquè el CB l'Hospitalet és la millor defensa del grup CA. Ens trobarem vells coneguts, ex del CB l'Hospitalet, com el Bubacar Gassama. L'Adrià Rodríguez no crec que pugui jugar, només porta 3 partits, les lesions l'estan mortificant. També l'Alberto Vicente, que està en 7 punts i 5 rebots per partit ara mateix. I els més perillosos, l'Eric Mañas, 17 punts per partit, sumant a més 8 rebots i 4 assistències. provoca, a més a més, 6 faltes en cada partit, 22 de valoració, bàsicament, per l'Èric Mañas en cada partit, i el seu germà, el Marc Ivan Mañas, que està en 14 punts, compta amb el seu triple, 35% d'eficàcia, i sumant, a més, 5 rebots. I l'altre perill, el Daniel Tugores, el coneixem prou bé, 4 assistències per partit, un home que, malgrat fer 1,85 m només d'alçada, et captura 4 o 5 rebots per partit. Un equip, el bàsquet Castelldefels, que està un pèl pitjor en el triple, 32%, però sobretot on està pitjor que el seu Hospitalet és en el tir lliure, on està en un 66% únicament.
Doncs això la propera setmana. I deixem parlar ara del bàsquet territorial i del Centre Catòlic en concret, que si et dic, Enric, que el marcador va ser 33-60, doncs suposo que ja entendràs el motiu pel qual el conjunt de José Manuel Oya de Manute va caure. Amb 33 punts a favor és molt complicat ser competitiu, amb només 11 cistelles de camp, només 11 cistelles en joc, amb un percentatge de 2 de 27%, de 7% en tirs de 3, moltes dades que fan entendre que no va ser el partit ni molt menys del Centre Catòlic. 33-60 va caure contra el Safa Claró i, evidentment, doncs, un partit doncs, que deixa el Catòlic com estava, en posicions de part baixa de la classificació de la primera catalana masculina.
Con el poco acierto que hemos tenido hoy y que regularmente tenemos, pues no somos un equipo de puntos fáciles. Empezar un primer cuarto con 22 en contra para nosotros es muy complicado. Entonces no hemos sabido remontar desde ahí, tampoco hemos sabido atacar. Y sí, es muy complicado ganar un partido así, pero bueno, son las cartas con las que tenemos que jugar y yo creo que estamos a punto, lo podemos hacer, estamos entrenando cada vez mejor.
La semana que viene tenemos un partido a priori que sí que podríamos competir y que podríamos sacarlo para irnos con buenas sensaciones de vacaciones, pero está claro que el calendario no nos ha ayudado porque nos han tocado los equipos de arriba ahora todos seguidos.
Quina llàstima, ens va faltar només l'Espanyol Joventut L'Hospitalet, que va caure a Premià davant el Wick Color, 53-51, maleït triple, 1 de 16 només per les d'Albert Raurell, que això sí, van plantar guerra a les segones classificades. Ara segueixen 3 victòries per sobre del Tarragona Bàsquet i aquest cap de setmana reben el CB Igualada, dissabte, a 6:15, que són terceres amb 8-4. I més que un enriquiment, avui vull fer un agraïment a tota la gent que ens segueix un any més. Ja en portem 9 aquí a l'Hospitalet en Joc. Allà on anem ens trobem gent que ens feliciteu. Doncs escolta, seguirem al peu del canó. I sobretot un agraïment molt especial a les metgesses, doctores, infermeres de l'Hospital de Bellvitge, de l'ICO, dels CAP d'aquí de l'Hospitalet i d'arreu, perquè vosaltres sou el millor de la televisió i de la nostra audiència.
Gràcies, Enric. Bona tarda.
Bon 2026, fins l'any que ve, salut i bàsquet.
Tanquem bàsquet, obrim bloc poliesportiu. Comencem parlant del tenis taula en aquest bloc poliesportiu i comencem explicant que està fora de la zona de descens. Anem a veure com està la classificació de la superdivisió masculina de tenis taula. Classificació liderada pel Cajasur, amb 16 punts, l'Olot entre 13, el Pontevedra 12, amb 11 punts trobem 3 equips, el Santiago, l'Alacant i l'Irun amb 10. Les Borges amb 6, l'Escala i l'Hospi, que com dèiem surt de la zona de descens, amb 5, l'Alzira i l'Atlético San Sebastián i, sense puntuar, el Burgos últim classificat. I l'Hospi està fora del descens, principalment perquè va tenir doble jornada aquesta setmana. És veritat que divendres a casa, en les imatges que veiem ara mateix en pantalla, va perdre davant el conjunt del Pontevedra, 4-2 va caure el conjunt d'Òscar Gallego, però el diumenge sí que va ser capaç de guanyar a tot un Alacant a domicili. Així va ser quan, i aquí va ser quan l'Hospi va poder sortir d'aquesta zona de descens. Divendres, com deia, va perdre 4-2 amb 2 punts anotats per Harbet Rajul Desai. No van guanyar, en canvi, ni Konstantin Chernov ni Norbert Tauler, però sí que diumenge l'Hospi va ser capaç de guanyar a l'Alacant per 2-4 amb Motoki Mawatari, Norbert Tauler i Konstantin Chernov com a els jugadors que van superar a l'Alacant. Amb aquesta victòria, l'Hospi surt de la zona de descens i compta, perquè els propers dos partits, ja per l'any vinent, seran contra l'Alzira i contra el Burgos, dos equips rivals directes per evitar el descens. Per tant, bones notícies, bones sensacions del conjunt d'Òscar Gallego. I passem al món del futbol sala femení i de l'AEX, que va disputar aquest dissabte una nova jornada de la segona divisió femenina de futbol sala. un partit contra un equip que ara mateix ocupa la part alta de la classificació, el Linyola, i això doncs va fer que el partit fos complicat. Ja se sabia des del principi que el conjunt de Noi Camiseye doncs no tindria ni molt menys un partit fàcil. Hem vist el primer gol de Cristina Tió, l'empat de Lucía Jiménez, 1-1, minut 12, aconseguia empatar el conjunt de Sant Feliu, però abans del descans arribava l'1-2, anotat en aquest cas per Meritxell Ferrer per part del Linyola. 1-2, arribava amb aquest marcador al descans en aquest poliesportiu municipal de Sant Feliu. Hem de recordar que l'ex aquesta temporada ha renovat bona part del plantilla, també ha renovat el cos tècnic i doncs està fent una temporada que és molt més complicada que la temporada passada. La temporada passada hem de recordar que va aconseguir fer zona de play-off d'ascens. Aquest any, evidentment, la cosa està molt més complicada pel conjunt de Noé Camiseye. 1-2, s'arribava al marcador al descans. 1-3 a minut 22, amb gol de Montse Carles. Posava l'1-3, semblava ja que deixava el partit bastant sentenciat favorable al conjunt de Linyola, però l'ex mai va perdre la cara al partit. Lucía Jiménez, minut 29, aconseguia anotar el 2-3. Celia del Río era la que anotava el 2-3, la veiem en pantalla ara mateix. El 2-4, que l'anotava novament el conjunt del Linyola. I a falta de pocs minuts arribava el 3-4, anotat per Lucía Jiménez, ara sí, que aconseguia doncs, posar el 3-4 i donar novament esperances al conjunt de Sant Feliu. No va ser possible, finalment el partit es va acabar amb aquest 3-4 i, per tant, derrota de l'equip de Noé Camiseye.
Al final fueron pequeños detalles que marcaron el devenir del partido, pero creo que en ningún momento en los 40 minutos hemos perdido la cara, hemos competido hasta el último segundo y hemos tenido el empate en la última jugada. No se ha dado, no pasa nada, hay que seguir trabajando.
Cop hem estat totes més juntes i hem tingut la defensa més compacta, doncs ens hem pogut refer més fàcilment dels gols i hem pogut mantenir-nos tot el rato un partit. I sumant-li que sempre tenim aquesta mentalitat de lluitar-ho fins al final, doncs crec que tot això ens ha beneficiat. Però sí que és veritat que últimament venim fent una miqueta més de gols, però en general és potser el nostre aspecte més fluix, que ens basem més en la defensa i quan l'equip físicament ens atrapa en les contraatacs, doncs ens costa més generar.
I acabem el bloc esportiu amb la presentació del Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet, sens dubte el club referent del voleibol de la ciutat, en un gran ambient, formant aquesta LH entre els jugadors del Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet, com deien, gran ambient en aquesta jornada festiva, un dels clubs més importants de la ciutat, sens dubte, més de 20 equips, i a més amb dos equips nacionals, amb els dos primers equips, el masculí i el femení. Hem de recordar el masculí, que a més, per cert, és líder d'aquesta primera nacional, després del triomf d'aquest diumenge, tot just després de la presentació, el conjunt de Simon Pinievski va superar a Club Natació Sabadell, i el femení, que està una miqueta més per sota, també a primera nacional, aquesta setmana derrota del conjunt de Fabio Tamborine a Sabadell. Presència de l'alcalde també, David Quirós, de la regió d'Esports, Simana Issa, i a més de membres, lògicament, de la Federació Catalana de Voleibol i dels directius del Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet. Com dèiem, jornada festiva, presentació d'una de les entitats, sens dubte, més importants de la ciutat. I ho deixem aquí. Avui, malauradament, és l'últim programa de l'any i no ens veurem fins al pròxim mes de gener, però com sempre us podré informar de tot el que passi al món de l'esport a través de lhdigital.cat. Bon Nadal a tothom, bon any i que el 2026 compleixi tots els vostres desitjos.